explicant. Nosaltres enguany complirem 28 anys. Jo, amb aquests 28 anys, personalment, de fàbrica de sabates, no conec que se n'hagi obert a cap més, sinó al contrari, se n'estan tancant.
Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? El teatre centrarà el programa d'avui, contemporani, compromès, necessari i el que du de dins una actriu dedicada a l'escena tota la vida. Comença la cultura, IB3 Ràdio. Benvingut tothom.
En primer lloc, parlarem del nom volgut que es podrà veure dissabte a la Sala Petita del Principal de Palma en doble funció, a les 6 i a les 8. I amb nosaltres tindrem l'autor Pau Colla. Després, el productor Javier Matesanz ens proposa l'obra guanyadora del Torneig de Dramatúrgia d'Andalusia. Es podrà veure tot el cap de setmana al Teatre Maruja Alfaro Mai Terra de Palma. És Memòries de la Luna Grande, de l'autor Toni Morales, que ha estat adaptada i dirigida per Héctor Seoane. Tots dos ens acompanyaran en directe. I per acabar, una reina del teatre, Laura Pons, que rebrà la medalla Ramon Llull de la Comunitat Autònoma per la seva trajectòria escènica.
I quan són les 6 i 6 minuts i amb Lluís Fortés al control tècnic, comencem.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Escena, el Teatre Principal de Palma.
Arriba el nom volgut de Pau Colla al Principal de Palma en funció doble aquest dissabte 28.
Anexo, informació confidencial. Signes observats. Marcada incongruència entre el sexe que sento o expressa i el que té assignat. Demana que se l'anomeni amb un nom que l'identifiqui amb el sexe assignat.
Hoy os vengo a hablar de mitología griega. ¿Sabéis quién era el titán Helios o Helio?
Hola, grupo. ¿Alguien me hace un resumen de lo de hoy?
¿Nom de la luna?
Lua Vila.
Vull que a partir d'ara tots us dirigiu a mi com a Helio. Per una persona amb autisme, és més fàcil mostrar una disconformitat amb el seu gènere pel simple fet de no entendre o no estar d'acord amb el que significa a nivell social.
Annex 2. Acords presos amb la família. Adequar la documentació administrativa del centre docent. Llibertat en l'ús de la vestimenta. Accés a banys i vestidors que li corresponguin d'acord amb la seva identitat de gènere.
Helios era la personificació del sol.
No, mira aquí on diu nom dos...
Idò, així sona el nom volgut que, com dèiem, se podrà veure aquest dissabte 28 en funció doble a les 6 i a les 8. Ens acompanya també des de l'inici de l'aviador avui Javier Matesanz. Com estàs, Javier?
Hola, bona tarda.
El nostre col·laborador de teatre, i crec que ja tenim en connexió telefònica l'autor de la peça. Pau, com estàs?
Molt bé, l'autor de la peça, el pare de la criatura.
El pare de la criatura. M'encanta dir el pare de la criatura, però per no abusar del terme, avui només t'he dit autor. A més, que te trobam a Barcelona, Pau, crec que perquè teniu vol avui, no?
Sí, avui tenim funció aquí a Barcelona. I com que reprenem directe després d'uns quants mesos així d'aturada del nom volgut, avui tornem, avui a Barcelona i dissabte a Palma.
Una obra que explora la infantesa trans des de l'autisme. És vera que toca sempre qüestions necessàries, urgents, diria jo. Però com t'acostes en aquesta en concret? Perquè, clar, no sé si tens qualque cas d'autisme a prop, si t'has hagut de documentar... De... Mm.
Bueno, totes les opcions són vàlides.
Sí, clar, no, està claríssim.
Sí, bueno, jo com a mestre de primari que soc, bueno, sempre han estat unes realitats que he tingut molt present, no?, dins les aules, i sobretot davant d'aquesta manca de recursos, no?, i aquesta manca d'informació al respecte. Com a mestre, jo m'hi he topat, no? Aleshores, simplement, quan va ser el moment d'escriure una peça, jo volia escriure sobre les infàncies trans i no sabia molt bé com abordar-les des d'un lloc que no s'hagués abordat abans, perquè feia poc que s'havia estrenat la pel·li 20.000 espècies d'abejas. Aleshores, hi havia com molta cosa de... Volia fugir una mica de sa narrativa... no vull dir típica, però sí com a més constant, no?, de lo que és infància trans i de com s'explica sa ficció. Aleshores vaig pensar, no?, com a premissa, una mica com a tesi, una mica esbojarrada, què passaria si una criatura autista, amb un diagnòstic de trastorn de l'espectre autista, manifestat, no?, també surt de l'armari com a trans, dins aula, no?, dins el context escolar. I aquella cosa que em semblava tan boja, en el segon clic de Google ja vaig trobar que era molt més comú, no del que mos pensam, sinó del que se sap. O Clar. Sigui, vaig trobar que era un meló que estava per tot. Vull dir que no era molt difícil arribar a aquesta informació i m'ha de saber com greu no soc més conscient, no?, de que era una realitat tan comuna.
Hola, Pau, som en Jair Matesanz. Ja, en part ja estaves contestant el que t'ho vull dir, però jo vull afegir altres títols teus, com el Cavallet de Mà o Pols de Diamant. Sempre toques aquests punts, sempre lluitant pels drets i per la visibilitat d'aquests col·lectius LGTBQ+. Tu deies ara, perquè en Rafa ha començat demanant-te si tenies alguna experiència propera o familiar autista. Que cerques... observes, perquè sempre te'n vas a donar-li una darrera volta, no?
Sí.
O mesclar dues coses sorprenents, no? En Pols de Diamant, aquella denúncia, perquè després és falsa, que pot d'alguna desacreditar... En fi, estàs tot el dia a la White d'on pot haver un bon argument i després ho gires, o realment les coses te surten perquè és el tema que t'interessa? Simplement que seria una cosa així. No és una pregunta, és un plantejament a l'aire i tu agafa'l.
Clar, saps? Sí, o sigui, això és una cosa que crec que com a dramaturg o com a creador d'històries m'ha fet molt definit, no? De sempre buscar una mica... una volta més, perquè al final és vera que aquestes històries estan molt explicades i sobretot la representació de les persones queer o de les persones dissidents està molt marcada, no? Històricament, des de primer la monstruositat, després el victimisme, després se'ns ha intentat santificar, no? Aquella cosa de, bueno, però... el asesino que no sea el maricón, no? O que no sea la trans. Yeah. Bueno, vale, no sé, igual també sí, no? O sigui... jo el que intent sempre és com, des del punt de vista dissident, intentar trobar històries que mos humanitzin i que mos facin reals.
Bé,
no?
avui en dia, dissortadament, el telediari és una font d'inspiració inexhaurible, perquè basta mirar i te poden sortir. Jo ara m'ha vingut al cap fa dos dies que sortia un al·lot que duia un top i un altre en xandall que li deia a que te vuelvo heterosexual a hòsties. Això sí. En un vídeo que gravaven una peça del telediari.
Que ha quedat absolta, aquesta persona.
Sí, ha quedat absolta.
Ha quedat absolta de delicte d'odi.
Imagina't-ho.
Quina prova més necessita?
Exacte, gravat i en primera persona. Bé, doncs vull dir que temes no et faltaran, evidentment.
Està passant.
No, malauradament.
Hem parlat del Pare de la Criatura, estem parlant amb en Pau Colla, Pare de la Criatura, autor, però hem de destacar també la direcció de Rebeca del Fresno, que crec, Pau, que l'has descobert com a directora, i ara tothom, inclòs jo, t'he de dir, vull treballar amb ella com a directora. Però jo crec que abans de fer feina amb tu, no sé si la Rebeca havia dirigit alguna cosa.
No, la Rebeca la vàrem forçar.
La vas obligar
a dirigir. Sí, sí, però a més... va ser un atraco a mano armada total. La Rebeca i jo, juntament amb Maria Marín, vàrem formar la companyia La Permanent.
Sí.
I la Rebeca estava com... Quan vàrem començar, la primera peça va ser Kriptonita. Uh-huh. No, vàrem tenir aquest moment de companyia jove, de voler fer una creació col·lectiva, aquestes coses que mos passen, no? Sí. No una direcció col·lectiva, els mateixos intèrprets, som els directors de la peça, evidentment no sí, va sí. funcionar, sí. I en darrera instància li vàrem demanar a Rebeca, i si vens com a membre de la companyia, si vens a fer com un cop d'ull extern... Al final va acabar dirigint la peça sencera.
Clar, clar.
I ja la següent peça ja va ser Cavallet de Mar, i ja li vaig dir... Crec que ja des del principi l'hauries de dirigir tu.
Sí, sí.
I amb el nom volgut igual, és a dir... però estic molt content perquè ella tenia una mica de... A part del síndrome de l'impostor que tenim totes, a més teníem moltes ganes d'actuar, perquè ella és intèrpret.
I molt bona,
i estic molt content que molt aquesta temporada està sense la seva temporada.
Clar que sí.
I
ha dirigit l'arquitecte, farà l'ajudantia també del projecte sobre Alexandre Ballester, del principal, la projecte que fan a Marga López, vull dir que... I a part, esperem tots i totes que no deixi d'actuar, perquè és una actriu de les bones. I recordem que sobre l'escenari n'Albert Triay, per favor, un altre dels grans, sí. I n'Evan és assegura. I tot això, a més, me comentaves... Fa una estona abans del programa que s'havia fet, no ho recordava, el maig passat, com a tancament del Festival de la Paraula, el Teatre del Mar, però tens la sensació, ara aprofita que no s'ha fet molt més, que t'estan valorant més fora que aquí a les Illes o és circumstancial?
No ho sé. És veritat que aquesta obra té un recorregut una mica estrany. Sí. És veritat que el recorregut que van tenir les altres va ser meteòric i també va ser bastant estranya, no? Perquè va ser com, de cop i volta, molta, no? molta crítica positiva, tot molt, molt, molt ràpid, no? Tant de Pols com de Cavallet.
Sí.
Amb una estrena, amb dues estrenes gairebé simultànies a Barcelona, després van venir aquí... Se van juntar moltes coses. Aquest any, més a poc a poc, no sé molt bé per què, però, bueno, esperem que no tingui res a veure, no?, els tipus de recorregut, mentre se pugui seguir fent sí, i la gent pugui seguir gaudint d'elles, tant de bo se pugui seguir fent més, o sigui que des d'aquí una crida a les programadores de les illes i d'arreu dels països... per poder veure aquesta obra, perquè na Vanessa i n'Àlvaro estan estupendes, com us podeu imaginar.
Sí. Després tens el darrer, crec que és el darrer premi Pare Colom per Mosques. Mosques l'estàs intentant muntar? Estàs en quina fase està?
No sé si puc dir cositas, però...
Ah, amigo.
Però se vienen,
vale. Està, de moment està publicada, perquè ja sabeu que el Pare Colom el premi és publicar-la més.
Si tot va bé, és que clar, no puc fer la gran primícia perquè encara no s'ha anunciat, però abans de l'estiu tindreu notícies. Espera.
Molt bé.
Escolta, Pau, jo com que a mi m'han convidat per fer-te preguntes estranyes, vaig amb una altra, ¿vale? No sé si... És que, clar, el teu personatge del nom volgut vol dir-se Elio.
Sí.
I com que parlàvem i a tu t'interessa molt aquestes discriminacions per qüestió de gènere i de més, tu has vist Elio, de Pixar?
Sí.
Que va ser un autèntic desastre precisament per sí, això, per ficar-me als Estats Units, hi ha una intrahistòria, als Estats Units varen començar aquests lobbies, bueno, ja me pots entendre, i clar, resulta que el nin era gay, obertament, al guió, la mare era una mare soltera, i a més latina. i varen començar a dir, sí, això no pot ser, no van ficar tisores, varen fer un desastre de pel·lícula, la que pitjor ha funcionat de Pixar en tota la seva història Pixar, precisament per això, perquè els productors varen començar ja a dir, però com que un niño gay, com que una mare fadrina i latina, i tal. I clar, ara quan he vist lo de Helio, ja sé que també té mitologia, però he pensat, ah, no sé si tindrà algo a veure o si se l'havia passat pel cap.
No, de fet quan la vaig començar a escriure, li volia posar Helio de títol. Uh-huh. I vaig veure que encara no s'havia estrenat la pel·li, sinó que ja s'havia com anunciat, no?
Sí.
I vaig dir, ah, li he trobat un altre nom. M'ha costat molt trobar-li els noms.
Sí, això costa.
M'ha costat això moltíssim. Costa.
Però sabies aquesta intrahistòria de la pel·lícula?
Sí, sí.
Quin desastre.
I després també hi ha la pel·li de Luca, que també està clarament... Sí. O sigui, clarament que hi ha una algo més que una amistat entre aquells dos.
Entre ells,
no?
Sí, sí.
I hi ha com aquella cosa de bueno, del queerbaiting, no? Al final, de somos muy modernas, com deia la pel·lícula aquesta de Kiki, del Paco León.
Sí, Kiki,
Madrid.
Madrid
parece
hace,
muy moderna, sí, pero no es moderna, ¿no? Pues una mica això, al final...
Parlant de Madrid, com te va pel CDN, pel Dramático? Te van triar com un dels residents d'aquesta sisena onada i supos que ja estàs escrivint com una loca, no?
Completament, efectivament.
que te toca.
Sí, com una loca absoluta. Sí, al principi fatal, eh? O sigui, fatal perquè... Bueno, per lo de sempre, no? Una residència comporta... coses molt xules, però també comporta exposar-te constantment.
Totalment.
I exposar el teu procés. I tu, Rafael, bueno, ja m'entendràs,
sí,
no?
Sí, n'he fet un parell d'aquestes.
Anar exposant cosetes en el principi, quan no tens moltes coses clares i a l'hora de rebre un feedback, i feedbacks de companyes, i feedback d'un consejo assessor, que el consejo assessor t'ha dit que no puc estar millor acompanyada i millor, perquè a part d'anar a Fedor Sanzol i d'altres, hi ha Aina Tur, menorquina, i en José Matrés, mallorquí.
Sí.
Entonces me siento un poquito com a casa, no?
Aquella
cosa de bueno. Però sí, al final és un procés molt xul. A més, sé cert que m'obrirà moltes portes i moltes xarxes. Ja el simple fet, no?, de ser un grupet de cinc residents enguany,
mm-hmm,
que anem fent suquet, fem com les nostres colònies, no?, de poc a poc, perquè anem fent com a mini convivències. Ara, diumenge que ve, anem a Roma 10 dies, això, pues, a poder seguir creant, i anem a la Real Acadèmia Espanyola d'allà.
Mm-hmm.
I jolín, és una moguda molt xula, però també hi ha molt de respecte i molta pressió, perquè al final, no, hi ha com aquesta cosa de he d'aprofitar i he d'escriure el millor que he escrit fins ara.
Clar, perquè això pot ser que acabi representant en el paraigo del CDN, o pot ser que no. No?
O pot ser que no.
Clar.
Pot ser que no. Però això, mira, al final no és una cosa que me preocupi, perquè... mira, si ha de sortir, sortirà, i si no, paciència. És una cosa que al principi, clar... Si estàs pensant, és que una cosa que puguin produir, perquè
no,
és que al final t'acabes limitant molt,
sí,
no?
Sí,
I lo guai és com viure aquest procés i escriure i aprendre molt i aprendre dels altres. I jo què sé, per exemple, l'altre dia també dins aquest programa de residències també vaig haver de fer un taller d'iniciació a l'escriptura, cosa que no havia fet mai.
Sí, te vaig veure per xarxes, sí. Te vaig veure ja.
I va ser superxulo,
sí,
perquè, clar, perquè estic com trencant... M'estic trencant com pors que tenia o coses que pensava que no seria capaç de fer, i al final dic, jolín, és guai, no? Els hi vaig dir als assistents que jo literalment fa 6-7 anys estava on ells, no? Enrotllant a cursos d'iniciació a l'escriptura dramàtica i els hi vaig dir, tant de bo d'aquí uns anys pugui veure alguns de vosaltres com a residents del Dramàtico, també.
I d'aprofita molt l'experiència, Pau, perquè la veritat és que val molt la pena per aquest acompanyament, per la xarxa que tu dius que podràs fer, i perquè també, vulguis o no, sentim una mica d'orgull, no?, totes que els dramaturgs i dramaturgues de les Illes veure't allà, no? O sigui que aprofita molt. I de moment, ja sabeu, dia 28, aquest dissabte, més funció doble a la petita del principal. Estem parlant del nom volgut de Pau Colla amb Nàlvar Treà i Vanessa Segura, dirigida per Rebeca del Fresno. Imperdible. Tu l'has vista ja, Javi?
No, vaig dissabte a les 6, a la primera.
Ja saps que en Javier després te fa crítica, Pau, o sigui, que
alerta. Vale.
Sí, de moment encara no t'he fet cap de dolenta, a veure si aquesta tinc sort, no?
T'imagines? Bueno, segur que no. Alguna de valenta no hauré de tenir, no? No, és broma.
No, esper que no. Estic convençut que no, de fet.
Pau Coll, en nom volgut, moltes gràcies, estimat.
Gràcies a vosaltres.
Ferrada, gràcies. Ferrada.
Tres ràdios, cultura.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'Aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz. Ido, ja s'estrena també Memòries de la Luna Grande. Estem xerrant de l'obra d'Antonio Miguel Morales, dirigida per Héctor Seoane, que, Javier, és a tocar, i a més que té sobre l'escenari na Sara Sánchez i Armando Buica.
Efectivament, s'estrena aquest cap de setmana, el 27, 28 i dia 1, al Maruja Alfaro Mariterra. I són moltes coses, perquè és el primer muntatge de la companyia de Black Iris Company, que ha muntat el mateix autor, Antonio Miguel Morales. Serà la primera direcció d'Héctor Seoane, que tots coneixem aquí a Mallorca com a actor i com a dramaturg, cada vegada més consolidat també com a dramaturg, però aquesta és una direcció, tot i que també serà una adaptació del text d'en Antonio Morales. I jo crec que és una primera incursió del torneig de dramatúrgia, que parlem moltíssim aquí, de quan els que guanyen aquí se'n van a temporada alta, se'n van a temporada, però és que ara el que veurem, aquest Memòries de la Luna Grande, és la guanyadora del torneig de dramatúrgia Andalusia. O sigui, això
és... Imagina que ampliat. Ara li demanen a Antonio Morales. Antonio, com estàs?
Hola, molt bé. I tu?
Molt
bé. Com
anau? Home, jo t'esperava aquí a l'estudi. I de cop i volta em diu Javier, no, és que no...
Està treballant.
Està treballant.
Estic fent feina.
Bueno,
què hem de fer?
I venia a l'estudi i no es fa feina. Me diràs que fer promoció escènica no es fa feina, Antonio.
Sí, també.
Héctor Seoane, com estàs?
Molt bones.
Què tal? El darrer pic que te vaig veure, estimat, dues una malla damunt el cap.
Sí.
I un vestit de torero.
De torero. És que és diestro.
No,
és
que estic... I això ja fa uns dies i estic intentant oblidar-ho i no puc.
Sí, com abans ho facis, millor
per tu. Ara explicarem que Héctor Seoane també està participant en el Teatre de Barra i, a més, en una peça hiperdivertida. Antonio, Memòries de la Luna Grande és allò que diu en Javier, no és que dubti d'en Javier, però és el test que va guanyar el torneig de dramaturgia Andalusia. Imagina que ha ampliat, o com és?
Sí, és el test que va guanyar el torneig ampliat per aquesta ocasió, per la posada en escena, aquesta posada en escena, i va guanyar l'any 2022, si no recordo malament, sí. El 2022, i és una proposta que jo tenia al calaix perquè volia posar-la en escena jo mateix, i ara ha arribat el moment de fer-ho amb aquest equip meravellós.
Has esperat que tenir companyia, i t'has plantejat en qualsevol moment de dirigir-la tu, o no se te va passar?
No, mai m'he plantejat dirigir-la jo. Per això ja està l'Héctor, que és un fenomen, i jo no m'he de meter en camisa d'11 vares. Jo volia estar... volia estar amb ells mano con mano, però sabia que m'havia d'allunyar una miqueta del text.
Bueno, estàs acreditat com a ajudant de direcció, per dir-ho així, no? per estar a prop del teu text, suposo, no?
Sí, estava al principi com a ajudant de direcció, però a la fi aquest paper ho ha pres la Maite Villà, que també és una professional com la copa d'un pi, i jo m'he allunyat una miqueta de la direcció. Jo som el dramaturg i som el productor. I
que no és poca cosa,
és la meva funció.
Que no és poca cosa, company.
Que no és poca cosa.
La Maite Villar, que també està avesada, fa feina en Néctor, de la companyia Americans, i ja han sortit coses precioses, o sigui que tot una garantia. I Héctor, com ha estat, o com està sent aquesta primera experiència? Clar, perquè dirigint, que jo sàpiga, crec que no havies dirigit fins ara, no?
Bé, en aquest format no. Havia dirigit una peça meva curta, sí, al Microteatre de Barcelona.
Sí.
I havia dirigit també un teatre de barra, ara fa, no sé, 4 o 5 anys.
Vale.
Però clar, no és el mateix, això és un format ja... és una obra de prop d'una hora, és una altra... No sé, de tot, no? De l'equip, que és immens... Som molt de professionals, molt de creatius, que estan anant per un mateix projecte, i és una altra cosa, evidentment. Però bueno, molt, molt bé. El que he fet és... Li vaig dir a en Toni el primer dia que ens vam reunir, que jo, per estar segur en aquesta primera direcció, volia tenir un equip amb gent que conec, amb que confiï, tenc en Joan Manuel Albinyana, que ha fet el disseny d'espai sonor, que també el disseny d'il·luminació, tenc en Maite, com ho dic vosaltres, que finalment ha acabat fent ella la joventia de direcció, ha fet el disseny de moviment... En fi, m'he rodeado de mi gente, no?
Clar,
de confiança, un poc. I, bueno, en aquest ambient de treball... Pues,
bueno, aquí, ara ve una inevitable pregunta que a mi me té realment molt intrigat. Molt intrigat perquè l'obra, ara en parlarem ja més, és una trobada, una conversa entre Chabela Vargas i el senyor Federico García Lorca, que segons marquen les seves biografies, varen viure... De fet, a Chabela Vargas jo la vaig entrevistar fa uns anys, o sigui, és contemporània meva, tot i que va morir el 2012, i en Lorca va morir el 36. Aquí hi ha un petit problema temporal que impossibilita aquesta conversa. El que passa és que per tot surt basado en hechos reales. Ara vull resposta en això.
Això ho puc explicar, l'autor.
Sí, és que quan Chabela va venir a la residència d'estudiants a fer el darrer concert aquí a Espanya, ella volia acomiadar-se de Federico García Lorca, i ella ho xerrava, ho deia així: jo he vingut a Espanya a acomiadar-me del meu amic Federico García Lorca. I... amics meus que van estar aquell dia al concert, concretament estic xerrant de Martirio, que ha estat aquí a l'illa fa un par de setmanes actuant, Martirio em va contar les converses que Chabela li contava a ella que tenia a la nit amb Federico García Lorca. I jo, clar, aquest material per a mi va ser un tresor, i com dramaturg ho tenia que contar, tenia que contar-lo.
Quan va passar això, Antonio? Quan vas parlar amb Martirio?
Això, amb la Martirio, bueno, hem tingut línia directa fins ara. En aquest projecte, les primeres paraules que vàrem escoltar a la sala d'assaig varen ser del Martirio.
No, però me refereix, o sigui, això, Martirio arriba, diguem, en aquest projecte, el seu testimoni, les seves converses amb tu, després de guanyar el torneig, o ja l'havies contactat
abans?
No,
abans, abans claro, molt abans.
Tu incorpores ja aquestes converses en el test del torneig.
Diguem. Exactament, jo quan ella me conta, jo sabia que hi havia un projecte d'una obra i que era un regalo que m'estava fent. I ja vaig escriure-la pel torneig de dramatúrgia i fins ara ha estat canviant el text, ha estat evolucionant i ja vereu la proposta. El que volia dir que hi ha entrades, el 27 i 28 i 1 de març. 27 i 28 de febrer i 1 de març.
Són tres dies al Mar i Terra.
Estan a la venda a la plataforma de l'Ajuntament de Palma, sí, que és palmacultura.cat. Aquí trobareu les tres jornades, les tres funcions, sí, i se poden comprar...
T'he de demanar, Antonio, i en realitat jo en soc el menys indicat, perquè jo he fet una peça sobre Lorca i Lorca era una dona. Per què Armando Guica? Sí.
¿Por qué Armando Guica? Porque es un actor mallorquí, la obra está feta a personal de las artes escénicas de aquí de Palma y porque el protagonista es negre. Claro, Lorca, sí. La meva proposta és un es negre perquè és un personatge proper a la terra. Ja saben que Federico amava els gitans, amava els negres del poeta en Nova York, i quan jo vaig escriure l'obra, al meu imaginari va sortir un Federico negre i no volia traicionar-me en la meva escriptura. I penso que li dona també un cariz, un matís de contemporaneïtat.
Totalment, i una altra dimensió en Lorca, és que li dona una altra dimensió totalment,
una altra dimensió,
la seva presència.
Sí.
No, és que per això està la creativitat i la ficció i la realitat. Però l'espectacle és en castellà. Te vas plantejar en algun moment en fer-ho en català, o el castellà, que era l'idioma d'en Lorca i també de Chabela, és necessari, per dir-ho així?
Sí, no, jo no em volia meter en camisa de 11 varas, tampoc aquí, perquè el meu català és el que és, jo ho reconec, és una llengua que amo, però i ja he escrit una obra en català per el torneig de dramatúrgia d'aquí, però... jo volia estar segur de que el meu primer projecte d'arts escèniques a l'illa seria en un entorn còmode. No m'atrevia encara a fer-ho en català. Uh-huh. Aquesta és la veritat. I també els personatges em donaven la excepcionalitat de l'idioma, de la llengua madre d'ambdues personatges, de la Chabela i del Lorca. I això crec que em permetia certa llibertat per no qüestionar-me molt la llengua d'escriptura.
Héctor, clar, supos que el fet de ser actor també te dona molt avantatge a l'hora de dirigir, no? Que entens perfectament algunes coses que per exemple, els autors que no som actors, afortunadament pel públic, o els directors que per ventura tampoc han passat molt per l'escenari, no tenen.
Bé, no sé. Jo crec que el text en si, ja és un text superpoètic que és... Ja des de la primera lectura ja vaig tenir bastant clar com hauria de ser un poc la proposta. Com heu dit abans, Voltros, és un text... No van ser personatges contemporanis, perquè, per tant, és un diàleg impossible, no? Sí. I l'únic lloc possible per aquesta conversa era dins d'una sala de teatre. Això és la màgia del teatre. I bueno, i també, com he dit abans, o sigui, m'he envoltat de persones que confiï plenament, també amb una mirada teatral molt propera, així com jo sento el teatre, i per tant, bueno, ha estat una experiència, ja t'ho dic, superxula i enriquidora.
Però t'has fet teu el text, amb permís d'en Toni, o el text t'ha fet seu?
Jo crec que he fet un 50-50, saps? Un poc de cada. El text m'ha inspirat molt, i m'ha permès, i també per la figura d'Antonio, que m'ha dit que sí a cada cosa que li he proposat de canvis, que són canvis simplement de diàleg, és a dir, és un text original molt poètic, molt més narratiu, potser, i he encercat un poc més el diàleg, no? Que sigui més una conversa entre aquests dos personatges. I això és el que hem potenciat un poc, però sempre, evidentment, de la mà d'en Antonio. O sigui, tot el que proposava, primer li demanava a ell, i van fer moltes reunions, i bueno, i el text, un poc de cada cosa.
I escoltarem, sentirem lletra de Lorca i Chabela, o cançons de Chabela, o no sou tan previsibles, per dir-ho així?
Molt poca cosa. De fet, jo crec que el més interessant d'aquest diàleg és justament això, no? Que no assistirem a un poemari de Lorca ni a un concert de Chabela, simplement són... Veurem un poc una conversa de dues persones, vives o mortes, però que, bueno...
Sempre vives. Sí,
quan nosaltres no haguéssim donat... jo hagués donat el braç dret a en Javi, per exemple, per haver viscut aquest diàleg, aquesta conversa...
Dona l'esquerra, tio, que el dret. Escolta, no, jo m'he quedat amb les ganes, Toni, de demanar-te, quan has dit que Martirio te va contar... que les converses que tenia de vespre na Chabela amb en Lorca, se referia, a Chabela li contava que les tenia en somnis, o ella eren realment textos que ella escrivia, que pensava? Ella realment, a lo millor, i ara puc dir una barbaritat, però ella, con sus tequilas, que sempre va reivindicar, les imaginava certes.
Ella deia que baixava, tocava el piano amb ella a la nit i xerrava amb ell. No, ella no xerrava de somni, xerrava de realitat. Recorda que els darrers anys, si tu has tingut la sort d'entrevistar-la, ella es va tornar molt espiritual, sí. I va potenciar molt su parte xamana. Vinculada a, no a lo esotèric, però sí a lo espiritual, com estan dient. I ella deia, però ho deia sempre, no quan venia a Espanya, ella verbalitzava que era germana de Federico. Era germana de Federico, només, que havien nascut en èpoques diferents, i xerraven entre ells. Ella ho verbalitzava així. No se l'apareixia en somnis. Era en realitat.
Llavors, si ho deia Chabela, és que era així, perquè, mira, jo, en tots els anys que he fet de periodista i tal, n'hi ha dues entrevistes que m'enduré per sempre meves, que impressionants. Una va ser Héctor Alterio, molt recentment desaparegut,
una meravella,
i na Chabela Vargas. Jo me'n vaig anar sense tocar terra, en els dos casos, cap a casa, diguent, som un privilegiat per aquesta professió, per aquestes dues persones. I Chabela ja no bevia en aquell moment, però reivindicava que s'havia tomado todo el tequila de México, i ho reivindicava per això, perquè això li havien obert ponts cap a, en aquesta espiritualitat que tu deies, que també deia eternitat, i que clar, en aquesta eternitat pues, se trobava, suposo, amb en García Lorca.
Idò, si voleu veure, escoltar, gaudir tot això que ha creat Antonio Miguel Morales, que ha dirigit Torceane, que posen sobre l'escenari Armando Buica i Sara Sánchez, per favor, no vos ho perdeu, aquesta estrena 27 de febrer, també se fa el 28 i l'1 de març al Teatre Maruja Alfaro, Mar i Terra, que és el teatre que hi ha a Santa Catalina, i que això pinta molt bé, Javi.
Pinta molt i molt bé, i suposo que estàveu en capella, què falta? Fareu demà un assaig general i endavant, no?
Així és, avui ara mateix, en penjant voltros.
Vinga.
Fem un tècnic, i demà assaig general i ja està.
I do penjam. Molta merda, moltíssima merda.
Moltes gràcies.
I endavant.
Gràcies. Vinga, i visca l'Orca, xaval.
Adéu. Adéu. Gràcies.
Tres ràdios, diversitat. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3.
i ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una amb quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins allà? Perquè si
mirat... Jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, però no que... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador. Divetres Ràdio.
Ho hem dit en multitud d'ocasions, és la gran dama del teatre de les Illes Balears, concretament de Menorca, i més enllà és una de les nostres estimades. I ara, Javi, saps què passa? Que hi ha moltíssim de premis, moltíssim de reconeixements. Ha interpretat a tots els autors vius i no vius que te pots imaginar. I ara li donen el Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma, que és la màxima distinció que te poden donar.
Que li podrien haver donat fa 20 anys.
També, però han decidit ara.
Però ara, mai, ja està bé. Si arriba, ja està bé.
Laura Pons, enhorabona.
Laura, ara no vol xerrar, no li ha agradat el que hem dit.
A veure, Laura m'estava explicant que justament va un acte de Maó Ciutadella, que l'agafam per el camí, per la carretera, però que podria xerrar. Laura, encens ara.
Pues sí.
Un rincón, sí, està cercant un rincón. Laura, ara me sents o no? Ja no puc cridar
ara,
més.
Sí, ara... No. No, ara m'he posat... Mira, som dins una biblioteca. Ara
ja has arribat a Ciutadella.
Sí, ja he arribat.
A més, que vas a un homenatge a López Casasnovas.
Sí, fan un... Sí. I com que jo el coneixia i havia recitat molt de poemes d'ell i tot això... I hi havia uns amics que venien, dic, venc amb altres, i ara tothom està de fora aquí esperant que donin els seus per poder entrar, i clar, hi ha un pot de xerbec.
Estaven explicant aquí a en Javier Matesan, que t'està escoltant, i jo, que clar, que aquest Premi Ramon Llull benvingut sigui, que supos que és un honor rebre-lo, però deia en Javi, li podien haver donat ja fa molt d'anys, la veritat. Sí. Però bé...
Bueno, en castellà diuen nunca es tarde si la dices
bueno. No, però i a més és que està molt bé ara que coincideix en que deixes la teva carrera artística...
Sí, supos que això ha fet que despertàs un poc la cosa, perquè clar, no tan sols és aquest premi, sinó abans em diguin coses que si et dic per favor...
M'ha sortit moltes coses, tio, i espera. Jo ja t'ho vaig dir quan parlàvem de Laura, de tot el procés, quan estaven assajant, que si te retiraves i te feien entrevistes, sí, se retira... Jo deia, bueno, la retirada serà llarga, Laura, perquè clar, l'obra tindrà un recorregut, però després vendran més coses i clar, i estan arribant.
Sí, doncs mira, tenia raó.
I estàs disposada a continuar si t'ofereixen coses interessants i tal?
No. Jo m'he compromès amb Laura, sí. I si Laura s'ha de fer més temps, la farem totes les vegades que faci falta. Mm-hmm. Però bueno, tindrà un recorregut X, però ja fer coses no. Mm-hmm. No vol dir que si un dia hi ha un recital de poemes i volen que reciti una poesia, bueno, m'inclogui, sí, reciti una poesia.
Però ja...
No. Jo amb Laura, vaig dir, normalment, quan dic m'acosta dir prou, però quan dic prou és prou.
Sí, i mira que ho has dit això, eh? Mira, ho has dit diverses vegades, escolta.
Sí, totalment. M'acosta dir prou, però quan dic prou és prou.
Això és una frase que la defineix en Laura Pons. I justament l'havia triat per aquesta entrevista, sí senyor.
Escolta, Laura, la veritat és que te donen ara aquest premi Ramon Llull, però està molt bé que tu havies decidit abans deixar-ho retirar-te i fer Laura a la darrera. Perquè solen dir, no sé si estàs d'acord, que a un, li donen els premis quan ja quasi com per obrir-li la porta. Li donen el premi i diu, au, sí, va, vés acabant, sí, vés acabant. Sí, en canvi, tu, sí, al contrari, tu que has decidit acabar i estàs esplèndida, t'ho dic de veure, i sé que t'ho ha dit tothom, després de veure Laura, perquè de vegades un diu, mira, és que se va arrossegant per aquí, per allà. No, tu és que...
És que jo ho trobo patè, com que ho he vist molt, ja, això. Jo he vist molta gent.
I no estaves disposada a arribar aquí.
I jo vaig dir, jo no vull arribar a això. Jo he vist companys, he vist gent, i vaig pensar, la darrera cosa que vaig pensar valdria més que no, que això no ho hagués hagut de fer, saps què t'ho vull dir? Clar. I que aquesta sensació trista de persones que han estat importants, que han fet teatre molt d'anys i que han sabut estar damunt d'un escenari, i que un moment donat era algun mes que s'haguessin retirat.
Ja, ja.
I com que ho he vist, i ha estat una paraula que no m'agrada gens, però és patètic, i m'estim més que jo no me passi.
Mira, ara, Uido, una altra pregunta compromesa, Uido, perquè ho has dit, és que m'he estat damunt d'un escenari teatral i tal. Te retires del teatre o d'actriu? I si te criden per una sèrie... Una cosa
així...
No.
Jo considero que sèries també... No és una obra de teatre, però és més o manco el mateix. Vull dir, que requereix un esforç físic, mental, que jo ara ja no estic disposada a donar.
Clar. O sigui, que te jubiles, que ve de jubileu i a passar-ho. Sí.
Jo ho tinc clar que me jubil. És el que t'he dit. Jo ara, per exemple, m'han demanat que hi ha una coneguda, una amiga meva, que se li vol fer un homenatge. M'han dit, que ho vols presentar tu? Cap problema. Ja, és una cosa puntual, d'un dia, d'anar allà.
Si se te veu... Si se te veu contenta i convençuda, som nosaltres que estem enfadats perquè te jubiles. Tu se te veu molt bé.
No. Una despedida tens, ja diuen que és una victòria, jo estic ben d'acord amb això. Sí.
Una Laura que ha fet moltíssim teatre, que ha fet televisió, que ha fet tantes coses, que ha cantat, que ha ballat... No sé si la paraula còmica, que jo me sembla preciosa, te defineix.
Bé, jo m'he trobat còmode, tant en dramàtic com en còmic. No he tingut mai cap problema amb això. Hi ha gent que se consideren només actrius dramàtiques, i sí, n'hi ha qui tenen una vis còmica que només els hi permet, o no ho han intentat, no ho sé tampoc, perquè això tampoc no sé què dur. Però jo m'he trobat còmode en les dues coses. Jo amb els drames m'he trobat còmode, i amb el còmic també, vull dir, no m'he sentit allò de dir, ai, això no m'ha trobat... No, m'he sentit a gust en les dues coses, la veritat, sí que és veritat.
I després, aquesta vis còmica que l'Ado i Javi, no, tu has sentit a Laura cantar, perquè tu has vist Laura, sí. la Laura mm-hmm. que la darrera, que és la de la qual estem xerrant, i allà canta una versió de Lluís Llach, que crec que acabarem amb ella avui, però escolta això, ja veuràs.
Amigues, no en vull, amigues. Amigues, no en vull, amigues. Amigues, ja no en vull més, perquè les amigues diuen lo que veuen i un poc més.
Què te sembla, Javi?
No havia sentit.
Te'n recordaves d'això, Laura?
Jo no en tinc ni idea. Això ho cantava jo?
Home, és tu. Espera, vols tornar a sentir-te? Perquè després...
No.
És un monòleg que fas, és un monòleg còmic que fas en un programa que jo supos que era de IB3, clar. Si no, hauríem d'haver demanat permís per posar-lo. I parlava, en aquest concret, parlaves de les amigues i feies broma que la teva amiga Pilar, que és molt pesada, que no ben bé no ha penjat el telèfon i ja se presenta a casa teva per comentar allò que heu xerrat, i després tens un altre com a capítol que parles dels nets i vas parlant de coses...
Jo no recordo res,
i són monòlegs que feies i no fa tant de temps.
Mira, si n'has fet coses que ja dius, això, potser les que menys t'agradaven...
Però és vera, té una memòria selectiva, no?
Sí, és que és impossible recordar. Jo he discutit, a vegades m'han dit aquella obra la vas fer, jo discutesc una fins que em treuen el programa i clar, no
ho sé. Ja
però és que clar, és tota una vida. Tu penses que en 3 mesos m'han posat damunt un escenari i jo no he tornat mai de fer teatre, una obra diferent cada setmana, drama, comèdia, de tot. I ballar claqué... Mm-hmm. He cantat, m'han fet de tot.
És que jo me'n record, a propòsit d'això que diu en Javi, amb Laura, que quan estàvem escrivint, Laura, en David i jo, en David Matero i jo, clar, vam decidir esquitar, diguem, d'obres que havies fet, la nostra Laura, no? I de tant en tant, pues, anaves dient, ai, com me'n record quan jo vaig fer tal i qual. I en una rèplica, me'n record perquè vaig ser jo que te vaig posar, no sé què, d'Antonio Gala, ai, que m'hagués agradat fer una obra d'Antonio Gala, Javi, i li passam, no sé si era primera lectura o abans de la primera lectura, si fetenc, i me diu, ah, sí, no, això està molt bé, però jo sí que he fet obres d'Antonio Gala. Clar, en el meu currículum, en el que jo tenia, que era llarguíssim, no sortia d'Antonio Gala, però ja se'n recordava que havia fet coses d'Antonio Gala.
O sigui, que te'n sí, recordes?
Sí. I vaig haver de canviar la rèplica, clar.
Sí, n'he fet moltes d'obres d'Antonio Gala. Sí, un paper és molt personatges preciosos,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
sí. I cantava també amb una d'Antonio Gala.
La passió en turca la va arribar a fer o no? Aquesta no.
No, aquesta no.
Vaja,
no.
Vaja. Escolta'm una cosa, perquè te deia... te senties més a gust amb la comèdia, el drama i tal, però ara jo vull dir una cosa, com a persona que t'he conegut, que també de fora hem fet coses junts per aquí i per allà,
sí.
Tu ets una dona molt simpàtica.
No
només una floreta que ho és, però és vera que ets divertida, ets còmic, diguem, te va la rialla, te va la festa, te va la companyia i tal, i això facilita per fer comèdia o no té res a veure? Després, a lo millor te va més canviar de registre al 100%, pujar-te i fer 5 hores com Mario.
No sé, jo normalment sempre he fet el que els directors m'han manat. I a vegades m'entrec coses que jo ni siquiera sabia que els tenia. Vull dir que després depèn un poc ells com enfoquen les coses. I la veritat és que jo crec que he tingut molta sort perquè he fet coses moltíssim polides. Sí. I a més, fer les protes de totes les obres que he fet, també, vulguis que no m'ho han d'enganar. No és igual fer la criadeta que surt i dir quatre frases que se passa tot el temps amb escena i tens el paper principal, que també és molt enriquidor. No m'ho han d'enganar, això. Sí. És així. I he tingut sort per això, perquè he pogut fer moltíssima de cosa. I també he vist molt de teatre, perquè a meva, la meva mare era molt bona actriu, i ma mare veu 1,50 m i sortia d'un escenari i l'omplia. Jo he viscut aquestes coses i no, tampoc no he analitzat mai si m'assemblava a ma mare fent teatre o no. No sé, físicament crec que no m'ho han semblat i crec que no vaig ser, o sigui, no vaig intentar mai imitar-la a ella, diguem-ho així. Uh-huh. Jo sempre m'agradava anar molt arranjada, ma mare era tot el contrari, dic que hem estat dues persones molt diferents, però suposo que també qualque cosa, de fet, són els pares teus, vull dir que si ells s'hi dediquen a això qualque cosa, captes d'ells, no?
Me'n permets la pregunta frívola de si has triat ja el vestit per anar a recollir el Ramon Llull aquest dia 28, aquest dissabte?
No, la veritat és que no ho he pensat gens. Jo vaig obrir l'armari i vaig pensar, doncs home, posaré, ja està, jo no...
Però ja ho tens triat, ja ho tens triat, ja saps
qui... Sí, però, o sigui, no és perquè he hagut de triar... Perquè, clar, com que estem a Cibert, no te pots posar escotada, no te pots posar... Vull dir que hi ha un... El temps és aquest que fa, és el temps de ser poc que estem, però una cosa que tant si fa bo com si no... Pues,
ho veus, perquè mos queixam. T'estàs retirant i m'estàs dient, clar, com que fa fred, no te pots posar escotada. Trobes que si encara dius, si fos estiu, si fos primavera, aniria escotada. Perfecte, que me sembla una meravella. Pues no te retiris... Si t'ha quedat molta cosa per fer...
No.
Jo estic molt emprenyat.
Jo he vist gent que està molt trist, persones que han fet tanta cosa i que han estat tan bons actors i tan bones actrius i aguantar amb un escenari d'aquella manera. Allò, jo vaig dir que jo no vull que me passi. No. No.
Clar que sí, clar, després, que tot respectant moltíssim.
I després que la vida, el teatre està molt bé, i però jo no em vaig endarrerida. Jo ara disfruto anant a nedar, disfruto anant per al camp a caminar, m'ha fet de gust fer un viatge, no sé. I tot això, tot te limita quan estàs fent teatre, perquè tens, si ho vols fer bé, hi has de posar el cor, l'ànima i tot el que faci falta.
Clar que sí, molt
bé. Coses, qualsevol cosa que te dediquis en la vida, sigui teatre, sigui una altra cosa, perquè surti bé, hi ha d'haver un esforç darrere. No hi ha res i surti a la bona de Déu. Hi ha d'haver una feina i ser responsable.
A més, si has dit prou, és prou. Això mos ho ha deixat ben clar.
Sí, 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 ho tenc ben clar. És una cosa que no... És que tampoc no... no una volta ho vaig decidir, ja no hi he pensat més, vull dir, no és allò de dir, ai, tinc dubtes, que hauré fet bé... No. Jo m'acosto a dir prou i dir adéu. Però quan dic prou o dic adéu, ja no hi ha volta enrere, eh?
Laura Pons, actriu majúscules, que aquest dissabte l'acte institucional del Dia de les Illes rebrà aquest premi Ramon Llull tan merescut. Estimada, mos anem en Lluís Llach, que és una cançó que t'acompanyarà sempre.
M'encanta.
Per això te l'he posat. Moltíssimes gràcies. Mos veiem dissabte, jo estaré allà, aplaudint-te. Aplaudint-te i dret. Te puc dir guapa des de la platea, diguem.
Si t'atreveixes.
Jo crec que m'atreviré. Moltes gràcies.
Gràcies.
Javier, fins la setmana que ve.
I ja sabeu, a les 7 les notícies i nosaltres tornant demà a les 6. Vos deixem en Lluís Llach.
A casa enmig de tants companys o en trist exili mar enllà mai no ha mancat el teu alè. Laura, i si l'atzar et porta lluny, que els déus et guardin el camí, que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els estels, i en un racó d'aquesta veu, mentre la pugui fer sentir, hi haurà amagat sempre el teu so, Laura.